Doncs com aquell qui no vol, ens plantem ja en cap de setmana, després de 3 dies de feina, tornem a dir per alguns, ja que d'altres doncs, no han tingut aquesta sort. Avui en aquest programa aprofitarem per comentar-vos algunes de les activitats que hi ha programades als diferents barris de Sant Andreu, perquè aquella gent que no tingui res programat doncs, pugui gaudir de passejar-se pel barri o bé de participar en algun acte. Com sempre, hem de dir que els barris de Sant Andreu són molt actius aquest cap de setmana i podreu trobar a tota mena d'actes, actes com els que us connecta, com els que us comentarem en aquest programa i d'altres dels que nosaltres doncs, no en tenim coneixement de que es facin. Per això doncs, volem aprofitar la benentesa per demanar-vos que si sou una entitat o una associació que organitzeu alguna activitat aquests dies al vostre barri, doncs ens la feu arribar per tal que nosaltres doncs, ens puguem fer difusió, ja que molts actes ens escapen i després ens sap greu de no haver-la pogut comentar amb vosaltres, que sou en definitiva els nostres oients. A on podeu adreçar-vos per fer-nos arribar les vostres activitats? Doncs enguany tenim diferents vies. Una d'elles és el telèfon, que és el 93-345-6454. També tenim el mail, que és informatius@rtv-migfm.com. També podeu utilitzar el Facebook, agregant-vos al grup Tot un Poble, o fins i tot al nostre blog, totunpoble.blogspot.com. Aprofiteu aquesta oportunitat que us donem. Ja sabeu que si és un acte que es realitza en l'àmbit dels diferents barris de Sant Andreu, doncs la podem donar a conèixer. Un cop dit això, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un Poble, qui us parla i acompanya en Jordi García.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.
Doncs, com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda i benvinguts, benvingudes. Coneguem quins són els titulars al dia d'avui. Doncs uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc dels comerços assumeixen la meitat de l'alça de l'IVA per mantenir preus.
La taxa anual d'inflació va escalar al setembre fins a un 2,1%, tres dècimes més que l'agost, segons les dades que ahir va difondre l'Institut Nacional d'Estadística. L'encariment del petroli i la pujada de 2 punts de l'IVA són els principals responsables que la taxa d'inflació s'hagi situat en el nivell més alt des del novembre del 2008.
Doncs també tenim d'altres informacions que ens porten a parlar de que Mercadona cobrarà per les bosses de plàstic.
I encara no ens ho podem creure, Jordi. La cadena de supermercats Mercadona, amb l'objectiu de reduir l'ús de les contaminants bosses de plàstic, començarà a cobrar 2 cèntims per cada una a partir del novembre, en compliment de l'acord subscrit el 2009 entre la Conselleria de Medi Ambient i el sector del comerç.
Bé, doncs no ens posem tràgics, ara parlem del parc de la Pegaso, que rebrà 1 milió d'euros per tal de rehabilitar el seu llac. I el llac del parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, no té aigua des de fa 3 anys. Es va buidar per decret durant la sequera de l'any 2007 i encara no s'ha pogut tornar a omplir perquè la instal·lació està malmesa. Ara l'Ajuntament de Barcelona ha decidit destinar una partida de poc més d'1 milió d'euros del nou pla de Zapatero a la seva rehabilitació. I anem a una altra informació perquè encara ens queden algunes notícies per comentar-vos, com per exemple que la moda de tardor sortirà al carrer amb una desfilada a la Rambla de Fabra i Puig.
Doncs Barcelona Moda al Carrer ha programat una desfilada de tardor a la Rambla Fabra i Puig, com ben has dit. 8.000 persones van veure les desfilades de la temporada primavera-estiu 2010 de la Fundació Barcelona Comerç, que són totalment gratuïtes i obertes a tothom. La primavera passada, 8.000 persones, com us he dit, van assistir a Barcelona Moda al Carrer i són organitzades per la Fundació Barcelona Comerç amb l'objectiu de dinamitzar el comerç dels diferents barris de la ciutat.
Una altra notícia és la que ens parla dels veïns de Sant Andreu, que finalment entenen que la remodelació de la zona de la plaça Orfila és imprescindible.
L'Ajuntament no acaba d'entendre la reacció dels comerciants del nucli antic de Sant Andreu. Fons del districte han assegurat que el projecte s'ha fet després de recollir les inquietuds dels veïns i de parlar amb els representants de l'eix comercial.
Molt bé, i parlem de la nau Iguanop, que obre un concurs públic per premiar els joves creadors.
La nau Iwanov de La Sagrera obre un nou concurs públic per premiar, com tu ben has dit, els joves creadors. La beca Desperta pretén atraure projectes teatrals de diferents estils que presentin autors de menys de 35 anys. Un jurat triarà la peça més prometedora i la Iwanov li cedirà un espai per assajar 2 mesos i també 2 setmanes perquè pugui estrenar el treball.
Molt bé. I hem de dir que ahir vam anar a una festa que va estar molt bé, que per tal de celebrar el 30è aniversari de la revista Sant Andreu de Capapeus.
Continuen els actes de la celebració dels 30 anys de la revista Sant Andreu de Capapeus, en què podreu gaudir d'una exposició commemorativa, la presentació del número especial de la revista Can Fabra i un concert molt especial.
Doncs avui us comentarem els actes referents a aquest 30è aniversari. Ara el que fem ara mateix doncs és escoltar una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara.
Thank you. serà un trepig com el teu que s'acosta.
Escolta'ns amb els 5 sentits.
Radio Primer has been longer at the UFANCES FM.
Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Vella. Sintonitzes amb el sol.
A metafesis, tu vas anar una i ets aquí mil sol i vol.
Radio Trinitat veia 91.6 FM.
La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de...
Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.
Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament després d'aquesta petita pausa amb aquesta música de Django que ens ha agradat moltíssim, igual com també ens agrada que ens acompanyi aquí a nosaltres la Maribel Rubio i, evidentment, doncs, la Míriam Calderón.
Jordi, què et passa amb el meu nom? Que
no, que avui estem molt centrats en tota aquesta informació que ens ha arribat d'així ara mateix. I que
tenim molta feina avui, hem de començar ja.
Exacte. Doncs hem de dir que Mercadona cobrarà per les bosses de plàstic.
Jo volia obrir una miqueta el debat perquè fins ara el Mercadona era com... Sí. Com el súper dels pobres, dels que no tenim tants calés per anar-nos a gastar el Corte Inglés i de sobte Mercadona... La nostra salvació anuncia que 2 cèntims a partir del novembre per les bosses de plàstic.
Doncs a partir de dilluns.
Ja no dominarà el món, o sigui, l'Hacendado s'està anant a perdre, però bueno, us explicarem això d'una mica més sèria.
Sí, això.
Com us estava dient el Jordi, la cadena de supermercats Mercadona, amb l'objectiu de reduir l'ús de les contaminants bosses de plàstic, començarà a cobrar 2 cèntims per cada una a partir del novembre, en compliment de l'acord subscrit el 2009 entre la Conselleria de Medi Ambient i el sector del comerç. A més, a partir de dilluns mateix es posaran a la venda 2 alternatives més ecològiques. Bueno, està. Una bolsa reutilitzable 10 vegades i dissenyada perquè el seu ús final sigui com a bossa d'escombraries, amb un preu de 10 cèntims, i una cistella amb una durada mínima de 50 usos amb un import de 70 cèntims. L'objectiu és que totes dues convisquin amb la bossa tradicional. Mercadona ha realitzat una prova pilot amb 8 establiments de Catalunya i diuen que ha tingut una magnífica acollida. Però bueno, no obstant, l'únic gran distribuïdor que fins ara s'havia animat a cobrar per les bosses, que era el Carrefour, finalment va haver de fer marxa enrere. Esperarem a veure què passa amb el Mercadona, si funciona la seva estratègia per...
El Carrefour no els ha funcionat.
No, i jo penso que tenen més força el Carrefour, que és bastant més gran, però bueno, ja veurem què fan el Mercadona.
Home, el Mercadona és un dels grans supermercats que aquí a la Trinitat Vella doncs, té força èxit.
Sí, hi ha Santa Coloma, hi ha tots els barris d'aquí de per Sant Andreu al voltant. Jo el que penso és que el Mercadona era el supermercat que tenia els preus més accessibles i si ara comença a cobrar per les bosses, doncs jo penso que ens passarem a Carrefour, és que això tampoc pot ser, no?
No.
Des d'aquí una crida al Mercadona perquè regalin bosses de paper, com fan a tots els altres països. És que no pot ser que estiguem tan endarrerits.
No.
Què més tenim avui?
Molt bé. Doncs 1 milió d'euros per rehabilitar al llarg del parc de la Pegaso.
1 milió d'euros, es pensen que sobren els diners. El llarg del parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, no té aigua des de fa 3 anys. Es va buidar per decret durant la sequera de l'any 2007 i encara no s'ha pogut tornar a omplir perquè la instal·lació està malmesa. Ara, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit destinar una partida de poc més d'1 milió d'euros del nou pla de Zapatero a la seva rehabilitació. Les obres, amb un termini d'execució de 4 mesos, estan ja en fase de licitació i es preveu que puguin començar aquest mateix mes de setembre. Què ens expliques, Jordi? Què va passar quan van decidir d'assecar el llac?
Doncs quan es va decidir d'assecar el llac l'estiu del 2007, feia només 2 mesos que l'Ajuntament havia acabat la rehabilitació integral del parc de la Pegaso amb un pressupost d'uns 717.000 euros. Els veïns doncs, mai no han pogut gaudir plenament d'aquesta reforma, ja que el llac, amb una superfície de 3.060 metres quadrats i situat a la part central, és la joia de la corona d'aquest gran pulmó verd de Sant Andreu que ocupa 3,6 hectàrees al barri de la Sagrera.
L'associació de veïns ho ha reclamat amb insistència, però el projecte, d'una gran complexitat tècnica, s'ha anat ajornant per falta de diners. Però bueno, sempre havien fet pedaços, però s'escardava pel mig i constantment hi havia fuites d'aigua. A més, l'aigua estava bruta per falta de filtratge i els ànecs es morien, ens ha explicat el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, en Josep Barbero, que espera que l'Ajuntament compleixi el compromís de començar aquest mes de setembre, perquè les obres, com ell ben ha dit, ja havien d'haver començat després de Setmana Santa.
Molt bé, doncs parlem ara del comerç, dels nostres comerços, que tal com hem dit abans al principi, doncs els comerços, doncs això, que estan vigilant la pujada de l'IVA, perquè els comerços el que volen és assumir la meitat de l'alça de l'IVA per mantenir els preus que tenien fins ara. Doncs Barcelona Moda al Carrer ha programat una desfilada de tardor a la Rambla de Fabra i Puig i 8.000 persones doncs, van veure les desfilades la temporada primavera-estiu del 2010 de la Fundació Barcelona Comerç, que són gratuïtes i obertes a tothom.
Doncs la passarel·la Moda de Tardor, preparada per aquest mes d'octubre, es farà el dia 30 a la Rambla Fabra i Puig. Serà gratuïta, com ben has dit Jordi, i oberta a tots els ciutadans. I és que l'objectiu és apropar el vianant al comerç de la zona. En total, a les passarel·les que es faran a tota la ciutat hi participen 17 eixos comercials, que compten amb 10.000 comerços associats i 35.000 empleats. I saps quan facturen, Jordi? 7.000 milions d'euros, un 7% del producte interior brut de tota la ciutat.
Home, està bé, sí.
Està superbé.
Que els comerços d'aquí de la nostra zona, doncs,
de
que
barri,
tinguin...
Sí, sí, sí. Les úniques desfilades professionals de moda urbana al carrer i mostren la moda urbana, com ben us he dit, de festa que es troba a les botigues de la ciutat, o sigui que fan propaganda del producte d'aquí de la ciutat. Uh-huh. I es fa a pocs metres, o sigui, estan les botigues a pocs metres d'on es fa la passarel·la, en cadascuna de les quals hi participa una vintena de botigues de l'entorn.
Doncs els articles mostrats, que es poden trobar a les mateixes botigues, tenen preus que es podrien trobar doncs, entre 30 i 1.500 euros, i els llueixen 16 models, és a dir, 16 models passaran tota aquesta roba i diferents accessoris per gaudir d'aquesta passarel·la que, doncs, que els veïns també sàpiguen quins són els objectes que poden comprar.
Clar que
a les
sí,
botigues.
És la millor manera de veure-ho. Són com maniquers que van ensenyant el que et vols comprar. Bueno, i que en cada desfilada volia dir-vos que comença a 9:15 i acaba a 9:45 de la nit i prenen part de 16 a 20 botigues de la zona, que assumeixen un cost d'uns 500 euros per poder participar-hi. Fixa't.
Mm-hmm. Doncs a les botigues de Sant Andreu, les botigues que hi participen noten un increment de vendes i de persones que hi entren interessant-se pels productes en la setmana següent a la desfilada, perquè la botiga doncs, sempre està a pocs metres d'on es realitza la passarel·la. Ja, segons ha dit el president de la Fundació Barcelona Comerç i president també de l'Eix Comercial de Sant Andreu, el senyor Joan Mateu.
Doncs esperem que tingui una bona acollida, que aconsegueixin guanyar molts diners i que es faci bona propaganda d'aquí dels eixos comercials de Sant Andreu.
Doncs sí, de totes les botigues de Sant Andreu. I també hem de dir que els veïns de Sant Andreu entenen que la remodelació de la zona de la plaça Orfila és imprescindible, entre cometes.
Sí, com ja us hem explicat abans, us hem avançat, el districte ha pres la lliçó i convocarà els comerciants per carta. El missatge també el tenen molt clar. El comerç no ha de patir per aquestes obres perquè no afectarà les festes ni la campanya de Nadal. La plaça Orfila estarà acabada pel dia 26 de novembre, esperem que això sigui cert, que és quan comença la festa major de Sant Andreu. I les obres de la plaça Comerç i els carrers adjacents, en cas que ja hagin començat, s'aturaran i no es tornaran a reprendre fins després dels Tres Tombs el dia 10 de gener. D'aquesta manera, l'Ajuntament garanteix que no hi haurà obres al centre de Sant Andreu mentre hi hagi festes.
Doncs l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar s'ha mostrat satisfeta amb les obres del centre. Consideren que són del tot necessàries i demana que la plaça de comerç es remodeli el més aviat possible. Segons diuen, doncs el que volen és que s'arregli com més aviat millor perquè els arbres han aixecat les rajoles i la gent cau, ha subratllat el president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, el Genís Pasqual. Els veïns també estan d'acord, però que s'aturin les obres durant les festes i la campanya de Nadal.
La remodelació de les places Surfila i Comerç i els carrers adjacents implica la renovació del paviment i també la renovació del mobiliari públic. L'Associació de Veïns ha demanat al districte que canviï el projecte perquè la col·locació dels bancs no interfereixi amb els actes que s'organitzen durant les festes.
I anem a parlar d'una proposta molt interessant, eh?
Explica'm.
Perquè la Nau Iuganov obre un concurs públic perquè els joves creadors doncs, hi puguin participar.
Vaja, aquesta beca és la beca Desperta, que
exacte,
pretén atraure projectes teatrals de diferents estils que presentin autors de menys de 35 anys. Un jurat triarà la peça més prometedora i la Iuganov li cedirà un espai per assajar durant 2 mesos i també 2 setmanes perquè puguin estrenar el treball. En el període d'exhibició i amb una campanya de promoció també coberta per la portada, es procurarà que els programadors que puguin estar interessats en aquesta obra la puguin veure. Tot i que encara és una mica prematur, un dels projectes és vincular que treball amb el cartell off de temporada alta.
Molt bé, doncs després d'un any de llarga espera, sembla que l'Ajuntament acabarà adquirint abans d'un mes la Nau Iuganov i la integrarà en la xarxa de fàbriques de creació. Doncs amb aquesta operació es podrà sortir de l'ofec econòmic d'aquest espai cultural que va néixer de l'empenta de l'activista Xavier Baciana. En David Marín, responsable de programació i produccions de la Nau Iuganov, estima que Catalunya necessita una xarxa de centres de creació en què també doncs, ofereixin exhibicions temporalment per si funciona accedir als teatres convencionals. O sigui, és l'exemple del Sueño de Bambi, després d'una estada en una de les sales d'assaig, se'n fa una breu presentació. La peça onírica amb tocs de comèdia doncs, ha obert el SAT amb una quinzena de funcions. Si bé, pel que fa a la Nau Iuganov, doncs, ofereix peces de la fei de Carme Portacelli, que també dona suport a grups emergents com els del projecte Port. Doncs molt bé, doncs esperem que la Nau Iuganov doncs, segueixi el seu camí i cada vegada doncs, hi hagi més públic i els preus siguin a la baixa i que doncs, tothom que hi vulgui gaudir i vulgui participar a través d'aquesta campanya que es porta a terme, doncs, que siguin usuaris de la Nau Iuganov i que hi puguin doncs, passar-s'ho d'allò més bé.
I per més informació que ens truqui a nosaltres, que els explicarem.
Exacte.
I Jordi, saps què ens passa?
93-345-6454.
Això, repetim el nostre número de telèfon i també el nostre correu, Jordi, com és?
És el 93-345-6454.
Aquest és el telèfon, jo t'estava preguntant el correu.
El correu, informatius@rtv-fm.com.
És que el Jordi, estem d'aniversari, estem de 30è aniversari de la revista de Sant Andreu de Cap
I
a Peus.
I ahir ho vam celebrar tots allà.
Clar, ahir que jo hi faltava i ens fem aquí una festa i el tros de pastís jo encara no l'he vist.
Exacte, no, el tros de pastís és demà. Ahir no hi havia tros de pastís.
Ahir no tenim programa.
Ahir hi havia cava. Demà és el pastís.
Bueno, jo m'estimo més el cava al pastís, què vols que et digui?
Bueno, doncs haver vingut ahir...
Senyoret, jo ahir no treballava.
Ben fet. Doncs anem a comentar això del 30è aniversari de la revista de Sant Andreu de Cap a Peus.
Doncs t'ho explico. Continuen els actes de celebració dels 30 anys de la revista de Sant Andreu de Cap a Peus, en què podreu gaudir d'una exposició commemorativa, la presentació del número especial de la revista Can Fabra i un concert molt especial. Avui us comentarem els actes, ara faré uns 5 cèntims dels
doncs
actes
sí
que tenim.
A veure, hi ha l'exposició Sant Andreu de Cap a Peus 1980-2010, en què, segons el que vam poder veure ahir, doncs, hi havia 30 anys i 30 portades, una portada de cada any. I ahir es va inaugurar el Centre Cívic de Sant Andreu, que es troba al carrer Gran de Sant Andreu número 111, i la mostra romandrà oberta fins al 17 de novembre.
També es va fer la presentació del número especial...
Es farà. Es farà.
Ai, demà, estic jo pensant...
Demà hi ha el pastís, demà és quan hi ha el pastís.
Es farà, demà a les 8 del vespre, tens raó, Jordi. La presentació del número especial de la revista. Es farà a les golfes del Centre Cultural Can Fabra. I, bueno, a la tercera planta, no us va, no s'aneu a una altra, que estan només allà.
Exacte.
Que més tenim un concert, no?
Doncs sí, hi ha un concert commemoratiu dels 30 anys de la revista Sant Andreu de Capapeus. Serà el dissabte, dia 23 d'octubre. És a dir, aquest dissabte no, l'altre. Uh-huh. I serà de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'auditori de Can Fabra, amb la presència dels experts i tècnics Ol Thorson, Joan Antoni Tineo i Climent Molins. La revista Sant Andreu de Capapeus és, com se sap, l'òrgan d'expressió de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma. I nosaltres ara el que fem ara mateix és anar a escoltar el reportatge al qual doncs, ens parla la Carmen Delgado de com s'està portant el tema del canòdrom al barri del Congrés. Escoltem.
El barri de Sant Andreu aposta per equipaments culturals. El nou Centre d'Art Contemporani de Barcelona obrirà les portes l'any vinent. Ja fa 4 anys que el canòdrom de Meridiana va tancar les portes de les curses de llebrers. El 2006 la Generalitat va apujar l'impost sobre les apostes. El deute que arrossegava la companyia encarregada de les curses, sumada a l'augment de l'impost, fou el detonant del tancament del canòdrom. Les instal·lacions havien estat projectades per l'arquitecte Antoni Bonet Castellana el 1962 i li van fer guanyar l'any següent el Premi FAT, concedit per Foment de les Arts Decoratives. Des de la seva inauguració, el 1964, l'edifici va ser destinat a les curses de llebrers que es realitzaven 4 dies a la setmana en torn de matí i tarda fins la data del tancament. Un cop clausurat l'edifici com a canòdrom, s'havia de decidir quin seria el nou ús de les instal·lacions. Els veïns van demanar a l'Ajuntament equipaments culturals. Xavier Montells i José María de Lecea van ser convidats per la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona per fer la rehabilitació i estudiar els possibles usos. El 2008, arrel del canvi d'orientació del Centre d'Art Santa Mònica, es va buscar un lloc per donar continuïtat als nous mitjans i la producció artística de creadors emergents. Gràcies a la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, es va construir el projecte Centre d'Art Contemporani de Barcelona, que va fixar la seva seu a l'antic canòdrom. Pilar Parcerisses, vicepresidenta del Consell Nacional de Cultura i les Arts, el CONCA, ens explica com es va arribar a l'elecció del barri de Sant Andreu com a emplaçament pel nou centre. La direcció del centre es va decidir a través d'un concurs internacional. El CONCA, mitjançant el Departament de Cultura, va escollir Moritz Kium. El guanyador és un reconegut professional suís que, entre altres projectes, decorava un espai expositiu a Brussel·les, el Centre d'Art de Singel. Un cop finalitzada la primera fase de les obres, el CONCA va organitzar una exposició anomenada Canòdrom Comptador Zero, l'objectiu d'una visibilitat al canòdrom com a nou equipament artístic de la ciutat i de la futura xarxa pública de centres i espais d'arts visuals a Catalunya. Pilar Parcerisses ens explica com es va preparar aquest projecte. El jurat va escollir els expositors. Va estar composat per Moritz Kium, Neus Miró, Vicenç Vilaplana, Xavier Montells i Pilar Parcerisses. Les propostes artístiques exposades van estar relacionades amb l'arquitectura i les antigues funcions del canòdrom de Meridiana. La mostra va obrir les portes el 13 d'abril i es va poder visitar durant un mes. El 23 de març va tancar l'exposició amb gran èxit. La finalització de les obres està programada per l'any vinent. Esperem que un cop obert el Centre d'Art Contemporani de Barcelona sigui rebut com la primera exposició.
Sona 24 hores.
Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM.
Escolta'ns amb els 5 sentits.
Radio Trinitat Vella 91.6 FM.
Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella.
Sintonitzes amb el sol.
A mi no sé si tu ho vas anar una i ets aquí mil sols.
Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM.
La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica.
Let's go.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí després d'aquesta petita pausa. Parlem ara amb la Míriam Calderón perquè ens té preparada una entrevista sobre una activitat que ja es va portar a terme ahir a Can Fabra. A partir d'entre les 6 i les 8 del vespre es va portar a terme una Art Battle. És així, oi, Míriam?
Sí, doncs aquí tenim a dos convidats, a la Carla Cascales, que és finalista del certamen d'Arts Plàstiques de Barcelona. Com és això?
Sí, és, efectivament, el primer certamen internacional d'Arts Plàstiques celebrat a La Maquinista i a Barcelona.
I també tenim aquí a Vicente Alemany, que és del Centre Comercial La Maquinista. A què te dediques allí?
Director de màrqueting.
Director de màrqueting de La Maquinista. Bueno, saludadnos, ¿no?
Buenos días.
Bueno, a ver, explícame un poquito cómo conociste el certamen para presentarte y qué es lo que estudias tú, a qué te dedicas.
Bueno, yo estudio publicidad y relaciones públicas, me gusta más la parte más creativa, más del diseño gráfico. Y yendo por La Maquinista un día vi un OPI, un cartel, que explicaba un poco el concurso. Y dije, ay, bueno, pero no le di mucha importancia. Y entonces luego en diversos blogs de arte y tal, vi que comentaban lo del concurso. Dije, bueno, entonces puede estar bien, ¿no? Y fue buscar la idea y empezar a plantearse a ver qué se podía hacer, ¿no? Qué obra se podía pintar para el concurso. Y realmente luego he visto que había mucha gente que había participado y realmente estaba muy bien. Que en esta oportunidad los jóvenes también.
Ahora sois 20 finalistas.
Sí.
¿Y
sí,
cuándo
sí.
se sabe quién ha ganado en el concurso?
El día 28, ¿no?
Sí, el día 28 celebramos pues la subasta de las obras seleccionadas, de los 20 finalistas. Hacemos una subasta en el Centro Comercial La Maquinista en el que los beneficios irán para la ONG El Sel aquí en San Andreu de ayuda a los niños con problemas y bueno, pues eso, esperemos que sea un éxito.
Carla, explícanos de qué va tu obra, que no la podemos ver aquí.
Vale, la temática es Barcelona y Nueva York, han querido unir como estas dos ciudades. Entonces, bueno, la temática era un poco imágenes de modernidad de Barcelona y Nueva York. Uh-huh. Mi obra se hace un poco que la importancia de las ciudades son las personas que habitan en ellas, ¿no? Es quien realmente da esta imagen de modernidad y si conocemos las ciudades como son es por las personas. Uh-huh. Entonces es una obra con dos skylines, uno de Barcelona y otro de Nueva York, es una obra simétrica que se puede cambiar. Y luego hay todo siluetas en negro, siluetas anónimas de gente que van paseando por estas ciudades. Hay un cielo grande donde también las siluetas están paseando. Y bueno, y da esta sensación de que son ciudades que nunca duermen. Entonces el fondo, el cielo de la ciudad, son unas líneas continuas entre un cielo de día y un cielo de noche. Y uh-huh. estas siluetas se pasean entre el día y la noche, ¿no? Es como la creatividad siempre está constante en estas dos ciudades.
Pues por lo que has explicado, yo creo que todos los oyentes se pueden estar haciendo una idea del cuadro, porque yo lo tengo perfectamente definido. Bueno, explicadme qué es lo que ocurrió ayer, qué es esto del Art Battle, en qué consiste y quién lo ha hecho.
Bueno, pues acompañando este primer certamen internacional de artes plásticas en La Maquinista, también hemos querido disfrutar de un evento que ya está perfectamente consolidado en Nueva York. Se llaman las Art Battles, batallas entre artistas jóvenes y emergentes. Y ayer tuvimos la primera de ellas. Tengo que decir también que es la primera vez que están en Europa, por lo tanto es un evento que lo estamos haciendo con mucho cariño. Ayer tuvimos la primera Art Battle que se celebró en la Plaza de Can Fabra, aquí en San Andreu, y que fue un auténtico espectáculo, se congregó bastante gente y bueno, pues al final ganó el equipo de Barcelona según los aplausos del público, que es así como funciona. Y bueno, pues van 1-0 ya, el equipo de Barcelona va ganando el equipo de Nueva York y esta tarde a las 6:30 la segunda Art Battle, así que estáis todos invitados a ver quién se lleva ese segundo punto.
¿Y dónde se celebra la segunda Art Battle?
Pues en la misma plaza de reloj del Centro Comercial La Maquinista esta tarde entre las 6:30 y las 8:30.
Ahí estaremos pendientes porque, si no me equivoco, aparte de estar los equipos que tienen que dibujar en un lienzo, bueno, tienen unos cuantos lienzos, ¿no? Y durante tres rondas de media hora cada uno van dibujando, pues, ¿les dan un tema o cómo va esto?
Sí, efectivamente, les dan una temática en cada battle y uh-huh. bajo esa temática los artistas tienen que en un horario determinado, que son esas dos horas, en tres rounds de media hora, tienen que plasmar toda la creatividad sobre un lienzo que luego se somete a la valoración del público mediante aplausos.
Vale, y no os penséis que están dibujando sin ninguna animación, porque aparte de estar todo el mundo aplaudiendo, gritando y cantando, tienen un DJ y un MC por allí.
Sí, efectivamente tenemos un DJ que pinchará pues música R&B, música hip hop, rap, muy animada y que concuerda muy bien con
la
temática, sí. Uh-huh. Y eso, y un MC traído especialmente de Estados Unidos que animará el festival.
Bueno, ahora yo tengo una pregunta para Carla. ¿Has conocido a Buenafuente?
Bueno, de hecho todavía no. No estaba el presente en la inauguración, pero bueno, sí que en la entrega de premios sí que vendrán personalidades, ¿no? Que han participado como jurado en este concurso.
Tenemos a Javier Mariscal, Andreu Buenafuente, Sixeard, entre otros. Uh-huh. ¿No? Para
sí,
valorar.
Sixeard estaba también por allí y lo hemos podido conocer. La verdad que ha sido una oportunidad súper buena, ¿no? A la gente que nos gusta el arte, que conocemos el mundillo este y uh-huh. es guay conocer a gente importante.
Y estudiando publicidad, ¿te planteas más tirar por el camino artístico que no por el de la publicidad y las relaciones públicas? ¿Más dedicarte al arte por tu cuenta?
Sí, claramente es lo que más me gusta realmente, y sí que hay una parte artística que puedes aplicar a la publicidad y eso es lo que realmente me gusta más.
O sea, que has elegido la carrera pensando ya en lo que te gusta más.
Sí, sí, la verdad que sí.
Si ganases este concurso, si por casualidad fueras tú entre los 20 finalistas que hay, ¿qué harías? ¿Qué harías? No sé, ¿cómo te sentirías? ¿Qué sería para ti haber ganado un premio de este calibre? ¿Seguirías intentándolo en más sitios también?
De hecho, el hecho de ser finalista, para mí ya es un premio súper grande, que te den la oportunidad de poder exponer delante de todo el mundo, ¿no? Porque mucha gente visita La Maquinista. Y bueno, de momento no me lo he planteado del todo, porque es algo como que lo veo un poco difícil, ¿no? Porque la verdad que el nivel es muy bueno y os recomiendo que vengáis a ver la exposición porque está muy bien. Y me gustaría invertir ese dinero un poco en seguir estudiando arte, poder viajar un poco y conocer arte de otros lugares, más o menos eso.
Dedicándote bien con todo. Bueno, pues, Vicente, explícame, yo quiero que me expliques tú en La Maquinista cómo os llegó el proyecto, cómo os dijeron, va a venir por primera vez gente de Nueva York aquí a hacer una batalla de arte, cómo lo planteaste tú, cómo te has movido para ir preparándolo todo.
Bueno, pues realmente este proyecto surge tras la ampliación del centro comercial en el que están viniendo importantes marcas que aterrizan por primera vez en España, como es la Apple Store y Hollister de Abercrombie & Fitch. Entonces son marcas americanas y quisimos organizar un certamen con la temática de Nueva York y Barcelona, estas dos visiones de la modernidad. Entonces buscamos también un evento que fuera innovador, que fuera distinto a lo que acostumbramos a ver. Nos encontramos con la organización de estos Art Battles en Nueva York y nos encantó la idea desde el primer momento. Pensamos que podía funcionar muy bien en La Maquinista y así ha sido. Ayer ya tuvimos la primera experiencia y fue perfectamente, y hoy estoy seguro que el centro comercial va a estar a tope para ver esta.
Bueno, yo por lo menos pienso estar allí. Desde aquí invitamos, ya lo hemos dicho, a todos los oyentes a que estén en la plaza de La Maquinista para verlo, ¿no?
Efectivamente, os esperamos a todos.
Vale, pues muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias. Dos,
Carla i Vicente. Vale.
Molt bé, doncs nosaltres ara el que fem és escoltar una mica de música i tornem tot seguit perquè tenim una agenda d'activitats per aquest cap de setmana, Míriam, impressionant.
Impressionant.
És a dir, podem explicar moltes coses a partir d'ara. Doncs és el que farem després d'aquesta pausa.
Va regalar-me molt del que ara sóc, com un arbre amb un senyal antic com el món que vàrem descobrir a poc de poc. Vam despullar la flor petó a petó, com la mel fèiem com dos nens petits perduts enmig del pa, però encara junts. cançons que porten vells records perduts. Cada cop penso menys sovint en tu, que se n'ha fet d'aquells ulls plens de llum. No puc sentir aquell amor per tu.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Ens queden ja pocs minuts per arribar al final d'aquesta setmana de programa. I el que volem parlar-vos ara és d'una exposició col·lectiva que realitza el grup Foto Sagrera. I és que avui s'inaugura a les 7 de la tarda al Club Natació Sant Andreu, a la Rambla de Fabra i Puig 47, aquesta exposició Foto Sagrera.
L'objectiu del grup fotosagrera.es consisteix a crear un punt de trobada de la gent de la Sagrera, veïns i veïnes aficionats a la fotografia. Poden formar-ne part del grup totes les persones aficionades a la fotografia i que els agradi compartir objectius del grup, com ara sortides de fotografia en grup, cursos de fotografia, arxiu i retoc, exposicions del grup i exposicions individuals, debats, xerrades sobre treballs monogràfics, sessions de fotografia en plató i activitats de tota mena. Bueno. El correu electrònic és foto, en anglès, o sigui P-H-O-T-O, sagrera@gmail.com, i es farà al Centre Cívic de la Sagrera, que es diu La Barraca, com ja sabeu, al carrer Martí Molins, número 29. L'exposició col·lectiva del grup Foto Sagrera, recordeu que serà del 15 d'octubre fins al 7 de novembre.
I ens han deixat una encara per comentar-vos, que es realitzarà demà dissabte a l'Auditori a la plaça de Can Fabra. Es celebrarà la Diada de les Arts Plàstiques a càrrec del grup de pintors de Sant Andreu. L'entrada és gratuïta, doncs aquesta Diada de les Plàstiques a Can Fabra. Més coses que tenim per comentar-vos, i és que avui es posa en marxa el taller de francès inicial al Centre Cívic de Sant Andreu.
El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, ens ofereix cada divendres a partir d'avui de les 6 de la tarda a 7:45 del vespre un taller inicial de la llengua francesa. És un curs per aprendre nocions d'un nou idioma o bé per recordar allò que fa temps que no repasses. L'entrada general serà de 43,50 €.
Molt bé. Una altra activitat a realitzar al Centre Cívic de Sant Andreu és aquest de fotografia digital aprofundiment.
Es farà al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, i ens ofereix cada divendres, a partir d'avui també, de 8 del vespre a 9:45 de la nit, un taller de fotografia digital en aprofundiment. Està recomanat per càmeres reflex o manuals. És un curs d'aprofundiment a les nocions necessàries per treure el màxim profit al nostre equip fotogràfic. L'entrada general, Jordi, 43,50 €.
Bé, i del barri de Sant Andreu ens n'anem directament cap al barri del Congrés Indians, perquè allà també fan activitats.
doncs, per pares, mares, fills, avis, germans, tiets, tietes, iaios, de tot. Ens divertim tots plegats fent jocs, balls i expressió corporal al ritme de la música. És una activitat adreçada a famílies amb fills entre 2 i 6 anys, però si en teniu fills més grans o més petits també podeu assistir.
Exacte.
I es farà demà a partir de les 12. El preu de les 3 sessions, fixeu-vos si és barat, que són 5 euros pels papis i 2 euros pels nens. Les inscripcions es fan del 6 al 30 de setembre, o sigui, s'havien de fer del 6 al 30 de setembre al Casal del Bar en horari de dilluns a divendres.
Però jo crec que encara...
Jo crec que volen dir, aquests nois, jo crec que s'han equivocat passant-me la info, jo crec que no és setembre. Això és octubre o novembre, sí. En tot cas. Ja, clar que us sí. Podeu apuntar encara. Igualment, per més informació, teniu el telèfon 93-351-3953 o un e-mail a congresindians@bcn.cat. Sí.
I del barri del Congrés Indians ens n'anem novament cap a la Sagrera. El Centre Cívic de la Sagrera, La Barraca, organitza un espectacle infantil de teatre, un conte atabalat anomenat Banyetes.
Al carrer Martí Molins, número 29, ens ofereixen demà dissabte a les 12 al migdia la representació de l'espectacle infantil de teatre, un conte atabalat Banyetes. Un conte inventat on els protagonistes seran els diables, el foc, els tabals, els bombers, l'aigua i tot el que ens acosta a la traïció envers el protocol d'un correfoc. Entrada general, Jordi, són 2,30 €.
Bé, tampoc no és tan car, eh?
Són 2,30 €,
està bé de preu.
Això ens el gastem amb un bocata.
I els que siguin menors de 6 anys, l'entrada és gratuïta.
Després tenim un bonus de 3x5 que costa 6,90 €.
Sí, i també tenim per les famílies en situació d'atur un descompte del 50%.
I per les famílies nombroses un descompte del 30%.
Molt bé. Doncs ara comentem el que realitza el Sant Andreu Teatre. I és que aquest cap de setmana doncs, serà un d'aquells cap de setmana mogut al SAT. Hi ha una representació d'obra de teatre anomenada Tortuga, l'illa d'Entresot, a càrrec de la companyia La Pera Llimonera.
Els autors són en Pere Casanovas, el Pere Romagosa i el Toni Albà. I, doncs mira, curiosament, els actors són en Pere Casanovas, en Pere Romagosa i la direcció d'en Toni Albà, o sigui, tot en
molt
família.
Bé.
És una llarga... Bueno, us explicaré una miqueta què va l'obra, no?
Hem de dir que el Toni Albà alguna vegada ha intervingut en el programa Tothom a taula d'aquesta emissora.
Sí, hem d'estar orgullosos de que hagi estat aquí, perquè és un gran director.
Exacte.
Us explicaré una miqueta què va l'obra. És una llarga i arriscada aventura on en Geroni Salat, amb l'ajut d'en Rom Sucat, cuiner de Bergantí, per esmollir-se dels terribles paranys, trucs i enganys que els han preparat el capità Tresot i en Calapop, el seu llest contramestre en aquest llarg i escutador viatge a la recerca de l'illa del tresor. La durada, no us penseu que amb tant d'arguments serà molta. No, és només d'una horeta i la fan els dissabtes de 17:45 PM i els diumenges a les 12:00 PM. L'entrada és de 8 € i si us feu l'abonament al SAT de 3 entrades o l'abonament del SAT de 5 entrades us costaran 19,5 € o 27,5 € respectivament. On es
I podeu comprar les entrades per Servicaixa o fins a una hora abans de començar l'espectacle a les mateixes guixetes del Sant Andreu Teatre.
No teniu excusa.
Exacte.
Què més hi ha, Jordi?
Doncs de Sant Andreu ens n'anem novament cap al barri del Congrés Indians a realitzar un taller de jocs i danses en família.
Doncs el casal del barri Congrés Indians, al carrer Manigua número 25, ens ofereix demà dissabte a les 12:00 PM un taller de jocs i danses en família. Per pares, mares, fills, avis, germans, tiets, tietes, per tothom, no cal dir res més. Ens divertirem tots plegats fent jocs, balls i expressió corporal al ritme de la música. Pels adults, 5 € i pels infants seran només 2. Cal inscripció prèvia, no, Jordi?
Exacte, cal inscripció prèvia i també hem de dir que està dirigit a famílies amb fills d'entre 2 i 6 anys. I ara ens n'anem cap a Can Fabra, novament, allà a realitzar... Doncs aquesta activitat, aquest cicle d'activitats que porta per nom Lletra Petita, Aperitius Musicals, i el que us oferiran demà dissabte, doncs un tast d'òpera.
Sona molt bé. Al Centre Cultural de Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, demà dissabte a les 6:00 PM i dins del cicle Lletra Petita, Aperitius Musicals, un tast d'òpera a càrrec de Joan Sebastià Colomer i l'Anna Creixells. L'òpera desperta sentiments i generar emocions. I, no sé, en aquest aperitiu podreu comprovar-ho, a més... d'escoltar uns petits fragments que són ja bastant coneguts, o sigui que no ens vindran de nou, no?
Uh-huh.
Per quins nens està recomanada, Jordi?
Doncs per nens de 1 a 4 anys.
I costa l'entrada?
3,50 €.
Doncs està molt bé, podem assistir-hi, no? Uh-huh. Bueno, què més tenim?
Doncs també tenim una activitat al Centre Cívic de Sant Andreu, com és aquest taller d'italià per a principiants.
Ja tenim el de francès també i el d'italià, aprendrem idiomes.
Sí, anem sumant aquí.
Sí. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, ens oferirà cada dissabte a partir de demà, d'11:30 a 1 del migdia, un curset per aprendre nocions d'un nou idioma, perquè el coneixement no ocupa espai i perquè l'italià no és tan fàcil com sembla, encara que nosaltres l'entenguem una miqueta, però bueno, l'entrada general és de 43,50 €.
43,50 €. I ara doncs ens quedem al Centre Cívic de Sant Andreu, on es realitza un taller d'interpretació i improvisació teatral.
Doncs com ja hem dit abans, estem al carrer Gran número 111 i cada dissabte a partir de demà d'11:30 a 1 hi haurà un taller d'interpretació i improvisació teatral.
Home, si a tu et pot estar bé, aquest taller.
A mi m'agrada, a mi m'agrada molt la interpretació, com em coneixes ja. Sí. Mira, te'n recordes del meu nom o t'oblides del meu nom? Però del que m'agrada no t'oblides, eh? Bueno, si t'agrada el món del teatre com a mi i vols començar a explorar les teves capacitats interpretatives, aprofita aquest curs que et facilitarà eines per poder expressar allò que tens a dins, que no t'ho guardis, no t'ho guardis.
Exacte.
El preu són 43,50 €. I bueno, Jordi, ja ens hem d'anar acomiadant, no?
Bueno, queden encara uns 3 minuts i mig.
Justament. Doncs els expliquem una petita coseta?
Doncs sí, parlem d'una obra de teatre com és El sueño de Bambi, de Cristian Avilés, dirigit per Anna Sarrablo i que realitza la companyia Entropel.
Ah, doncs això és al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria, número 54. I es farà aquest diumenge la representació de l'obra teatre El sueño de Bambi, que com bé us ha explicat el meu company Jordi, és el Cristian Avilés, i està dirigida per l'Anna Sarrablo. Bueno, es farà dimarts a les 6:30, dijous i divendres a les 9 de la nit, dissabte a les 9:30 de la nit i diumenge a les 6:30 de la tarda. El sueño de Bambi és una història de 5 éssers que un dia van a una família. Éssers que no van atrevir-se mai a viure la vida com un somni, sinó com el malson de Bambi. O sigui, és una comèdia una miqueta àcida.
Una mica agra, no?
Sí, per la por de viure. Però bueno, jo crec que no és per nens això. Ah, i l'entrada és de 16 €. Uh-huh. No se n'obliden.
I no podem marxar, no podem deixar-vos encara... Us esperarem després del cap de setmana, dilluns, però doncs tenim una obra de teatre també per comentar que es realitza a la Nau Ivanov i que es diu Cuques i que és de Blanca Verdagil.
I es fa a la sala Andy Warhol de la Nau Ivanov. Com bé us ha dit el Jordi, és Cuques a càrrec de Quatre Mans Teatre i és una comèdia dintre la línia de la dramatúrgia contemporània actual. Està creada a partir de l'escriptura simultània amb el treball escènic i retrata amb ironia i sentit d'humor situacions de personatges plens d'humanitat i d'actualitat a partir de protagonistes anònims. Es farà demà dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. L'entrada és de 15 €, però pels amics de la Nau i One-Off seran de 12.
Molt bé, doncs esperem que us agradi tot això que us hem comentat aquí. Ja sabeu que si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres teniu diferents vies. Una és el número de telèfon, que és el 93-345-6454. L'altra és el mail, que és informatius@rtv-migfm.com. També tenim el Facebook, que és el Tot un Poble, el grup de Tot un Poble, heu d'anar. I també tenim un blog, que si voleu descarregar-vos tots els programes que fem aquí del Tot un Poble, doncs que ho podeu fer
totunpoble.blogspot.com.
I allà trobareu doncs, actualitzat cada dia tots els programes que anem fent i, evidentment, doncs, tota la informació referida als nostres barris.
I les entrevistes, trobareu tot.
Exacte. Uh-huh. Doncs si ho voleu escoltar, només heu d'anar al Blogspot i ja ho trobeu de seguida. I hem de dir que el dilluns parlarem d'una obra de teatre que es diu Alicia Bon Voyage i que, doncs, evidentment, el realitza la companyia Teatre Par. Això en parlarem dilluns, ja que tindrem una entrevista amb el seu responsable, amb l'Emili Corral.
Amb el Carles Vilonga.
Amb el Carles Vilonga, clar. Molt bé, doncs això és el que tindreu dilluns. Per tant, doncs, us esperem que passeu un bon cap de setmana. Míriam, que passis un bon cap de setmana.
Merci, Jordi.
També a la Maribel. I nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem dilluns. Fins llavors. Adéu.
Adéu.
I espero que encara